fires d'arreu de Catalunya, emprenedoria, turisme rural, agricultura i ramaderia ecològiques, horts urbans, recuperació varietal d'espècies, natura, enologia, tradició i gastronomia. Som Terra, el programa sobre el sector primari a la teva ràdio local.
Elegia de Vallvidrera, Joan Vinyoli. Què significa, en veritat, tenir records? Una campana buida toca a passat i totes les figures del pessebre a la llum del cel obert del pis antic, solemne, es deixondien frisoses d'anar a plaça, que el Nadal era ja prop, clar i entelat. Bastes i buides, les cambres de grans llits de matrimonis una mica ja vells. Emana fred silenci de la claror somorta d'aquests vidres esmerilats. Quan tu no hi siguis, què se'n farà de tot això que fou ànima teva persistent d'argila, que tot ho guarda imprès i tou, malgrat no ser-hi tu? Seràs record de tu mateix, estel que voleja, solt, en un remot suburbi d'allà el temps, sense mà que el retingui, ja el cordill amb el deçà trencat? Ara, però, m'estic bevent recança en un racó de vespre del meu hivern. Ressonen cascabells, veus alegres d'infant s'oculten pel silenci, jugant a fet, i corrugades fulles mortes de faig arremolinen, ertes, sota una ràfaga de vent furtiu de l'apagat, respectuós novembre. Es dressen altes les muntanyes. Neva. Crema a l'estufa bosc. Aquí. Tot. Ara. S'ha deturat. Elegia de Vallvidrera. Joan Vinyoli.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero amb Pili García.
Catalunya acull la 5a edició del Circular Economy Hotspot, un esdeveniment de caire internacional que ja ha tingut lloc als Països Baixos, Luxemburg, Escòcia i Bèlgica, amb l'objectiu de compartir experiències i estratègies sobre economia circular. Aquest esdeveniment es durà a terme del 15 al 18 de novembre. Està previst que hi assisteixin prop de 300 representants d'empreses i entitats públiques i privades de més d'una vintena de països implicades en l'economia circular. L'objectiu del Hotspot és donar a conèixer les iniciatives públiques i privades i les col·laboracions d'èxit que acceleren la transformació cap a una economia més circular de Catalunya i, per tant, és una oportunitat única per posicionar Catalunya en aquest camp. Així mateix, servirà per promoure l'intercanvi de bones pràctiques i coneixement i les col·laboracions amb agents i governs d'altres països. El lema de l'edició d'enguany és «Impulsar una economia regenerativa». L'esdeveniment girarà al voltant de la creació de valor, la innovació, la transició justa i les estratègies i el finançament per a models de producció i consum circulars. A més de conferències magistrals, durant dos dies s'organitzaran 19 itineraris amb visites guiades arreu de Catalunya per conèixer sobre el terreny iniciatives innovadores d'economia circular que funcionen en diverses empreses com a exemple a replicar o a tenir en compte en el disseny d'estratègies futures. La temàtica dels itineraris serà diversa i comprendrà sectors i àmbits com ara el tèxtil, la construcció, l'agroalimentació, la mobilitat, la química, el cicle de l'aigua, els plàstics i els envasos i embalatges. La Generalitat impulsa la transició cap a un model econòmic i social basat en la circularitat dels recursos i productes a fi de potenciar la sostenibilitat necessària per afavorir la conservació del planeta. En aquest marc, la Generalitat ha desenvolupat múltiples polítiques relacionades amb l'economia circular, com ara subvencions per a la implementació de projectes i estratègies d'economia circular, campanyes per reduir el malbaratament alimentari, el programa de compra pública verda, el Premi d'Ecodisseny, entre altres. L'Agència de Residus de Catalunya ha otorgat 8 milions d'euros entre el 2016 i 2019 en ajuts per a projectes de foment de l'economia circular i un total de 3,3 milions d'euros en nuclis de recerca industrial i desenvolupament experimental i de projectes d'economia circular en l'àmbit de la gestió de residus. Avui parlarem d'economia circular. Ho farem amb el Frederic López i Palau, expert en economia circular, postgrau en economia circular per la UPC, exassessor de Medi Ambient al Parlament Europeu. També ho farem sobre l'oli. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC, estima que la campanya d'oli d'oliva d'enguany, 2021-2022 a Catalunya, podria augmentar fins un 22% en relació amb la passada, passant de 31.500 tones fins a les 38.500. Aquesta xifra superaria fins i tot la collita obtinguda al 2017-2018, que va arribar a prop de 38.000 tones. Parlarem amb l'Antoni Galzeran, responsable d'oli d'oliva de la FACAC, la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. I a Del residu al recurs, fem activisme individual i col·lectiu amb el Joan Ibars, ambientòleg, expert en gestió de residus. Som-hi!
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, la FACAC, estima que la campanya de l'oli de 2021-2022 a Catalunya podria augmentar fins un 22% en relació a la passada, passant de 31.494 tones fins unes 38.500. Aquesta xifra superaria fins i tot la collita obtinguda el 2017-2018, que va arribar a prop de les 37.000 tones. Antoni Galceran, responsable de l'oli d'oliva de la FACAC, explica que en conjunt a Catalunya ens trobem davant d'una bona campanya, fins i tot millor que la que preveiem a final d'agost, gràcies a l'evolució de les pluges durant el mes de setembre, sobretot a la zona amb major producció d'oli, que és el Baix Ebre i el Montsià. Malauradament, les pluges no han afavorit de moment les comarques de Lleida, on es preveu que hi hauria un descens de la producció de fins al 10%. Davant d'aquesta situació i tenint en compte que la producció d'oli d'oliva per la campanya actual prevista als principals països productors pot quedar molt ajustada o lleugerament inferior a la demanda mundial, des de la FACAC es preveu que les condicions actuals de mercat i preu en origen de l'oli d'oliva s'hauria de mantenir per les diferents categories verge extra, verge i llampant en els propers mesos. La FACAC aglutina prop d'un centenar de cooperatives oleícoles que elaboren el 73% de l'oli d'oliva de Catalunya. Tot seguit saludem l'Antoni Galceran, responsable de l'oli d'oliva de la FACAC. Antoni Galceran, responsable d'oli d'oliva de la FAC, de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya. Benvingut. Què tal? Com està? Com va tot plegat?
Bé, bon dia.
Bon dia. Avui volíem comentar doncs, precisament aquesta notícia que s'acaba de publicar. S'ha incrementat un 20% la producció d'oli d'oliva a Catalunya. En canvi, a la demarcació de Lleida, aquestes xifres no són tan bones.
Sí, a veure, sempre estem parlant d'estimacions, que això vol dir, com sempre diem, que la collita s'ha de collir, s'ha de fer l'oli, ha de sortir un rendiment i, per tant, no es poden agafar al 100% coses segures, però bé, l'estimació és aquesta. A nivell de Catalunya sí que pugem força, anem cap a 38.500 tones, 38 milions i mig de quilos d'oli, enfront dels 31 i mig l'any passat. I a Lleida sí que hi ha una baixada, potser, tampoc molt gran, però l'any passat es van produir 10 milions de quilos i en guany estimem 9, i això és degut, doncs, a que ha faltat una mica de pluja al mes de setembre i l'octubre que estem, i hi ha molta zona de secar encara a Lleida. I això ha faltat, que ha fet que baixi una mica segurament l'estimació de producció, que si hi hagués les pluges acompanyat probablement seria similar l'any passat o potser inclús una mica superior, veurem.
Per tant, a la zona de Tarragona es preveu que augmentaria un 30%, no? I a Lleida un 10%. La mitjana és un 20% més a Catalunya. Seria més o menys això, les xifres?
Sí, sí, ja he dit, a Lleida dels 10 milions de l'any passat potser passarem als 9, a Tarragona dels 20 milions de l'any passat passarem als 29. Hi ha una pujada important. La zona de Baix Ebre, on s'hi ha, que és la que produeix més de Catalunya, té molta bona collita, i també la zona de Siurana, el Camp de Tarragona, també déu-n'hi-do.
No li han afectat les pluges?
Barcelona i Girona són, sí. Barcelona i Girona són de poca producció, 1.500 tones, i més o menys sempre és estable, que tampoc és molt alta la producció.
Els aiguats a les Terres de Lleida, de l'Ebre, així no van afectar o no han afectat
no,
les olives?
No, precisament els aiguats, tots sabem, Cases del Canà, tota la zona era molt tocant a la costa, a més zona cítric, però tota la part interior del Montsià i Baix Ebre, més d'olivera, va ploure, però va ploure bé. Allí hi ha disbarats, com tots sabem, i en aquells mateixos dies, doncs, a la part interior plovia doncs, amb continuïtat, amb els litres que es necessiten, sense passars, i va ser perfecte per l'oliver en aquest cas.
I a Lleida la davallada seria doncs, això, precisament perquè no ha plogut gaire durant l'estiu i tampoc ho està fent massa durant aquesta tardor.
D'acord, al setembre van algunes pluges de 20 litres, 15, 25, i ha faltat, encara en falta, estem a l'octubre. L'oliva sempre, si encara els dies que queden d'octubre, primers de novembre, plogués, doncs encara podríem aprofitar una part que es perdria, però, bueno, clar, com més dies passen, es va perdent una part, sí. Tot i que hi ha bastanta part de regadiu, com dic, doncs hi ha bastanta part de secà encara, i el secà necessita una mica més d'aigua, és evident.
De tota manera, la olivera, no?, té un any de més productivitat i un any de menys. Aquest enguany seria l'any de més productivitat per naturalesa,
sí,
diguéssim, per l'arbre?
Sí, a nivell general sí, tot i que hi ha zones que van una mica al revés, perquè és això, com has dit molt bé, és molt anyívol. L'any passat, doncs, vaig veure Montsec, a Tarragona va ser molt baixa, i per això aquest any puja molt. Lleida potser es manté perquè, bé, tampoc va ser ni molt alta ni molt baixa l'any passat, va ser bona, però sense exageració ni de ni per dalt ni per baix, i per tant, doncs, venia similar. A les zones de regadiu, evidentment, això està molt més moderat, la pujada i baixada, a les zones de secà, doncs, és més important. Ja dic, ha faltat aigua, Lleida, ha faltat, aquesta tardor està faltant aigua, i és una llàstima perquè, bé, amb l'aigua al punt i al moment, doncs estaríem parlant de força més producció.
Pel que fa a la collita, que cada any veiem que s'avança una mica més, precisament perquè perquè també els olis més verds, més amargs, no?, més llampants, tenen més mercat, quan està previst que comenci la temporada de collita aquest any?
Sí, Anton? Hi ha gent que està collint ja, són els primers, no?, només, que estan prenent els primers olis verds, com bé dius, que tenen cada vegada més demanda, i tot i que el rendiment és més baix, perquè l'oliva és molt verda i encara ha de posar una part de l'oli, però estan molt preciats i per tant, són minoria encara, però ja hi ha a totes les zones, inclosa la de Lleida, ja hi ha zones en què s'està produint aquest oli verd de principi de campanya, i llavors ja durant el que queda el mes d'octubre i primeríssims de novembre ja començarà tothom, llavors sí.
D'acord, i per acabar, quina previsió hi ha de preus? Que això ja sabem que encara és més difícil de preveure, i sobretot perquè molt sovint hi tenen molt a veure molts condicionants internacionals, no?
Sí, exacte. Veníem d'una campanya la passada en què la primera meitat va ser de preus baixos, perquè veníem d'uns estocs importants. La segona meitat es va recuperar bastant el preu i ara doncs, anem a una campanya en què l'estimació de collita a Espanya, que és el principal productor mundial, com sabem, i després també Itàlia, Grècia, Tunísia, els que venen al darrere, no és mala collita ni molt menys, però tampoc és exagerada i, per tant, està bastant equilibrat l'oferta i la demanda. Això vol dir que, en principi, que també és una estimació i una predicció, no té cap justificació ni una gran pujada ni una gran baixada de preus. Perquè es podrien mantindre els preus que hi ha hagut aquesta segona meitat de l'any, que han sigut força millors que la primera meitat del passat.
Doncs, Antoni Galceran, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. Molta sort amb la campanya, amb els preus, amb la collita i a veure si mirem el cel i ja pluges doncs, aquest final de tardor, que en qualsevol cas beneficiarien a tot el primer sector. Gràcies i sort. Fins aviat.
Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Som Terra, la ràdio quilòmetre zero a la xarxa de comunicació local.
El Frederic Palau López és expert en economia circular, postgrau en economia circular per la UPC i exassessor de medi ambient al Parlament Europeu. Segons López Palau, l'economia circular simbolitza la revolució industrial que cal fer al segle XXI, un canvi de paradigma des de l'economia lineal cap a una economia sostenible, neta i competitiva. I no es tracta només d'una qüestió medioambiental o de millora de l'eficiència de les empreses, sinó també laboral. L'economia circular planteja convertir allò que rebutgem en nous recursos. Frederic López Palau, expert en economia circular, postgrau en economia circular per la UPC i també doncs, expert durant 5 anys de medi ambient al Parlament Europeu, consultor, assessor, millor dit. Benvingut, com estàs, Frederic? Com va tot plegat?
Bon dia, doncs bé, molt bé, la veritat.
Sí?
Aquí passant caloret.
Avui voldríem parlar amb tu, tant que expert, perquè ens expliquessis què hem d'entendre a grans trets, doncs això, què és l'economia circular i quins efectes pràctics té, és a dir, passar d'allò teòric a allò pràctic.
Doncs l'economia circular hi ha totalment la forma de pensar i la forma de viure que tenim avui en dia, d'entendre que tot el... d'entendre d'entrada que és allò que necessitem i si realment o necessitem per adquirir o no un producte, un servei o un recurs. I, per tant, estalviar des d'aquest inici. I després, aquesta forma de pensar, de no acumular propietat que no, que segurament no necessitem d'entrada, sinó repensar-la a poder reutilitzar, poder compartir i poder fer una vida més de comunitat i no tan individualista, que és el que hem estat fent fins ara. Uh-huh.
Per tant, ens proposes un canvi de paradigma i canviar la societat de consum, no?
Exactament.
No és fàcil.
Sí. No és fàcil, no és gens fàcil i hi ha moltes barreres d'entrada perquè en qualsevol canvi la gent, com és normal, té por a aquests canvis i diu, si jo ara he estat vivint més o menys molt bé, ara hauré de repensar-ho tot i si ja s'ha fet així tota la vida, per què haig de canviar jo ara? No? Però el que hem d'entendre és que el món, que això ja ho tenim molt gastat, però el món té uns recursos limitats i, per exemple, ara aquest mes de juliol ja acabem de consumir els productes i els recursos que el propi planeta pot regenerar al cap d'un any.
Espera, explica'ns-ho millor. Ara, el juliol, sí, ja hem acabat els recursos anuals.
Exacte.
I ara què fem, ja? Viure de crèdit.
Exacte. Això abans normalment acabava a finals de desembre, però amb l'increment d'aquest consum brutal que fem com a societat, la data s'ha anat avançant i ara ja estem al juliol. O sigui, en poc més de mig any ja consumim tot el que el planeta pot regenerar en un any.
Uh-huh. I això potser no en som prou conscients, no? Perquè, clar, anem tirant d'aquest crèdit, no?
Exacte. Però, clar, això acabarà fent que hi hagi un moment, no molt llunyà, en què no podem produir més coses. Jo hi ha una cosa que, quan he fet alguna xerrada en escoles i així, jo els he preguntat als xiquets, bueno, vosaltres cada quant us canvieu el telèfon mòbil, no? Uh-huh. Doncs cada any o cada dos anys, cada vegada que surt un telèfon nou, doncs ja volem aquest nou dispositiu. I els he explicat, sou conscients que en 50 anys els minerals que s'utilitzen per fabricar aquests telèfons, ordinadors, cotxes moderns, deixaran d'existir? S'hauran exhaurit si seguim amb aquesta línia? 50 anys és en la vostra vida,
No, clar, no en som conscients.
Clar. No en som conscients. I se't queden mirant amb els ulls com plats. Com que això, els meus fills ja no podran tenir un telèfon mòbil o un telèfon mòbil com els que estem tenint ara, perquè ja no existiran els materials. Uh-huh. I de la mateixa manera passa amb tot el tema del transport, que també és economia circular. El transport, si ara pensem, no? El cotxe elèctric és la gran solució a les emissions. No hi ha prou materials per substituir. Si volguéssim substituir tots els cotxes que n'hi ha al món, no es podrien substituir un per un per un cotxe elèctric perquè no existeixen prou materials com per construir-los. Uh-huh. Aleshores, clar, el que hem de pensar és en formes de transport que siguin més col·lectives, que millors xarxes d'intermobilitat, que puguis anar en la teva bicicleta, amb un transport, amb el tren, amb un autobús o el que sigui, depenent cada vegada menys dels vehicles privats. No?
Uh-huh. Abans has dit una cosa que volia fer-te esmena, no? Deies, la vida fàcil, crec que has dit això, o una cosa similar, sí, no? No volem deixar de tenir aquesta vida fàcil, però què vol dir que amb l'economia circular tindríem una vida difícil? És a dir, la tindríem potser diferent, però difícil?
No la tindríem difícil, però és la consciència aquesta de la percepció de que jo ara mateix ho faig tot, estic acostumat a fer unes coses i ara canviar. Ara me fa pal canviar, saps?
Sí.
I tens raó, no? Pot semblar, no, és que és més difícil. Ui, és que és molt complicat. No, és tan fàcil com... jo, per exemple, no tinc cotxe. Jo quan he necessitat un vehicle, l'he llogat.
El llogues.
El llogo i em desplaço. però precisament perquè necessito jo un cotxe privat per mi, per tenir-lo aparcat al pàrquing de casa, que el 90% de la seva vida útil estarà aturat.
Clar, no? Perquè tu et desplaçar també potser més en entorns més urbans,
sí,
o no?
Sí.
Clar, el problema és que en entorns rurals el transport públic és dificilíssim. Per arribar d'un poble a l'altre, que potser a vegades hi hauria una distància de 5-10 quilòmetres, podries fer, no sé, tres transbords, per exemple, no? Hauries d'anar, en el nostre cas, si vull anar d'Albesa, que és un poble que està a la Noguera, i vull anar a Almenar, que és un poble que està al Segrià, però que estan colindants, hauria d'anar primer a Lleida, després de Lleida hauria de tornar, no?, per agafar transport públic. Per tant, s'ha de repensar també.
Òbviament, sí, és que és això. O sigui, quan estem parlant de canviar la mobilitat, estem parlant d'invertir també en les connexions amb l'entorn rural, amb fer una malla real de transport que sigui fàcil, que sigui accessible i que sigui amb igualtat d'oportunitat per tothom, independentment d'on visqui. És a dir, si jo vull viure en un poble per cuidar del meu tros i el que sigui, doncs, o perquè vull viure en un entorn més pacífic pels meus fills, doncs, clar, ells han de tenir l'oportunitat de seguir els estudis, de moure's i de tot, independentment de que visquin en una gran ciutat o visquin en un poble de 25 habitants.
Frederic, tu has estat durant 5 anys assessor de Medi Ambient, no?, al Departament, al Parlament Europeu, a Brussel·les. Sí. M'imagino que s'ha de picar molta pedra, no? Explicant moltes vegades i fent molta divulgació.
Sí, no, i t'adones allà de la gran varietat de problemes que tenim com a europeus, les diferències de percepció que tenim els europeus, per exemple, del sud, amb europeus del centre d'Europa o europeus del nord, no?
Sí, quines són, així, a grans trets, eh? Mira,
jo t'explicaré dos casos.
Va, sí,
sisplau. Que un és en relació a l'estratègia forestal europea. Nosaltres vam ser ponents del Comitè de Medi Ambient i la primera reunió que vam tenir va ser amb l'ambaixador de Finlàndia, que ens va venir a reunir-se, perquè ells estaven superinteressats en aquest tema, perquè, clar, el problema que tenen ells és que el bosc els hi creix i els hi creix i els avança i els avança i els avança. I aleshores el que volen és tenir bons accessos per carretera, per tenir bones comunicacions, per talar arbres, portar-los i fer benefici. Clar, no, nosaltres els explicàvem, és que nosaltres se'ns cremen els boscos.
Claro. Sí,
i,
sí, claro, sí.
I ells no entenien que el bosc cremés. No els entrava al cap. I claro, aquesta diferència de percepció, ara, amb cada vegada amb el canvi climàtic, ja recordo fa un parell d'anys que van haver unes sequeres brutals i uns incendis forestals molt importants al centre d'Europa i a Suècia, ara comencen a entendre el que passa. I el mateix amb el tema de l'aigua. No, vam ser ponents de a l'ombra del reglament de reutilització de l'aigua, i al centre d'Europa ells no volien cap reglament, perquè ens plou cada dia. Nosaltres no tenim problemes de gestió d'aigua, el problema és vostre. Doncs, bueno, però és que no, nosaltres tenim problemes d'escassetat d'aigua, però és que el 2030 la meitat de la població europea tindrà problemes d'escassetat d'aigua. I per això hem d'actuar amb previsió i anar començant a adaptar-nos pel que vindrà, perquè el canvi climàtic és una realitat i ara hem de començar a adaptar-nos i frenar-lo en tot el que podem. I precisament l'economia circular va en aquest sentit.
Has dit una cosa molt interessant respecte als boscos, no? Aquí se'ns cremen, però també perquè no hi ha una gestió eficient dels boscos i perquè sembla que si ens hi posem, no? Sortiran també moltes persones que no volen que es talin els boscos, per exemple, no? O que...
Sí.
Però també hem d'entendre que és un recurs que s'ha de treure un profit econòmic perquè siguin rendibles i perquè puguin estar doncs, els boscos cuidats i evitar incendis en concret i en especial, però també per treure un rèdit del bosc, no?
Sí, sí, totalment. I fins i tot crear sinergies entre explotacions forestals i, per exemple, ramaders que portin a pasturar els seus ramats pels boscos, que aquests ramats mengin, netegin el sotabosc, i això ja crea una sinergia, una protecció del bosc inicial, però si a més aquell bosc està gestionat, és molt millor que un bosc abandonat. I això és el que hem d'intentar fer entendre a aquesta gent que diu no, en l'entorn natural no es pot tocar. Dius, a veure, una cosa és destrossar-lo.
No, clar. No es pot destrossar. Amb això estaríem tots d'acord, que no es pot...
Òbviament. Però, clar, és que no, és que no es pot tocar. És que no ho tocaràs, crearàs una situació en què allò... sí, un risc potencial d'incendis, i és que no cal que sigui per la mà de l'home, sinó un propi llamp que en una situació de sequera creï un incendi forestal i allò cremi i pugui afectar després a persones que visquin en l'entorn. Jo prefereixo que les persones que viuen en aquell entorn o que tinguin la propietat puguin ser capaces de gestionar-ho, de deixar-ho net, i perquè són les primeres interessades en mantenir-ho bé i cuidar-ho i poder protegir aquest entorn.
Tu creus que darrerament hi ha hagut un canvi? La gent estem... Pues això, parlàvem de picar pedra, t'has estat 5 anys allà, a Brussel·les, ja fa uns quants que estàs aquí, el 2017, bueno, ja parlaves fa temps, sobre l'economia circular. Creus que hi ha hagut un canvi de xip i ara podríem dir que comencem a veure la llum a meitat del túnel, que és una frase que també s'ha fet molt Covid, diguéssim, sí. Que la Covid ha precipitat aquesta mirada?
Jo crec que hi ha hagut una doble vessant en la Covid. Per una banda sí, per una banda hem entès que no podem estar sempre... hem pogut canviar les nostres vides sense que sigui un gran drama, diguem. I entendre que potser el que estem fent amb el planeta doncs no és sostenible. Però també, per un altre costat, s'ha vist com molt... que això a mi em va xocar immensament, s'ha aprofitat per potenciar les coses d'un sol ús, les mascaretes d'un sol ús, per exemple. O que tots els plàstics només fossin d'un ús i anessin totes al rebuig. Dius, a veure.
Hem desaprofitat una oportunitat d'or, no?
Claro. Perquè acabem d'aprovar una directiva dels plàstics d'un sol ús i ara m'estàs potenciant mascaretes d'un sol ús, guants d'un sol ús i tot això està acabant al mar també.
Doncs mira, estàs dient una cosa que també trobo molt essencial i molt necessària. És a dir, per una banda, hi ha tot aquest discurs, et volia preguntar també, per molts organismes públics, no? Que per exemple amb el Next Generation, amb el Green Deal de la Unió Europea, amb els ODS, hi ha tot aquest paraigua per anar cap a una economia més verda, etc. Fins a quin punt queda en perill de quedar-se amb pamflet, no? Que quedar-se amb... Doncs això, amb el titular, que amb el PIN, amb la xapa dels ODS aquí a la solapa, hi ha perill que es quedi, doncs això, amb el titular i que no qualli cap a l'essència i no hi hagi canvis reals?
Jo crec que hi ha un perill molt real i és una font de preocupació i això ho estem veient, per exemple, amb el govern de la Generalitat, que està fent una feina molt bona a nivell del Consell Assessor del Desenvolupament Sostenible en tota l'Agenda 2030 i Catalunya de 2030, però, per exemple, amb els Next Generation Catalunya, els punts que s'han fet per economia circular estan molt focalitzats en un únic amb un únic terreny, que són recuperació de carboni, les dejeccions ramaderes, gestió de boscos i temes d'aigua. Però és molt focalitzat en els temes d'agricultura, del Departament d'Agricultura i d'Acció Climàtica. Però, clar, és que l'economia circular és una cosa transversal, com parlàvem abans. És una qüestió de transport, és una qüestió de comunicacions, és una qüestió que és molt més transversal i que hauria de tenir una visió corresponent, no? No focalitzada amb el Departament d'Acció Climàtica i d'Agricultura, sinó com pots compaginar, per exemple, el que dèiem, no? un canvi en el model de transport des del Departament d'Agricultura, que no tens competències en transport, i transport farà, o el Departament d'Infraestructures farà el que li dongui, entre cometes, el que li dongui la gana, si no hi ha una jerarquia superior que ordeni tots els departaments amb el mateix camí cap als objectius 2030. Si això no se centra bé i se deixa amb tot el carinyo que li tinc al Departament d'Agricultura, però amb el decret de govern, està el desè de tots els departaments. Clar, si això no és una qüestió de vicepresidència o una qüestió de presidència, difícilment tindràs una visió transversal quan ja de per si tots els departaments de la Generalitat tendeixen a actuar dintre de la seva parceleta com si fos una miqueta el regne de Taifas.
Per tant, evidentment, ha de ser transversal a nivell polític, evidentment, i a nivell empresarial i al final individual es pot traslladar d'alguna manera, és a dir, evidentment, les institucions han d'apretar i d'alguna manera o d'una altra han començat a fer-ho, no? Les empreses van a darrere, estan fent-ho també, i les personetes, tu i jo, on estem en tota aquesta cadena?
Nosaltres ho estem canviant, no? I ens estem adaptant, i jo crec que a nivell personal, les persones estem cada vegada més conscienciades i estem tirant més que a nivell d'empreses i a nivell d'institucions. O sigui, el motoret, al final, que està tirant endavant això, jo crec que al final són les persones. A nivell empresarial s'estan començant a fer passes i s'estan començant ja fa uns anys que s'estan fent passes, i cada vegada hi ha més empreses que estan veient l'oportunitat d'assumir principis circulars dintre de la seva organització, i per tant estan apostant també, però estan fent passes també i adaptant-se d'acord amb les ajudes que poden rebre des de la Unió Europea, que en són moltes, per tal d'adaptar-se als objectius 2030.
I què passarà si, doncs, això, no aprofitem aquests Next Generation, no els sabem fer bé, que es queden només amb una part? Com veus el futur? Tu ets dels qui veu el got mig ple, mig buit? Com ho veus, Frederic?
Jo crec que és una oportunitat i crec que ens en sortirem, i ens en sortim prou bé. Ara, també tinc la gran temor, i això també t'he dit, hi ha dies que veig el got mig ple i hi ha dies que el veig mig buit. Perquè quan veus que tots els temes dels Next Generation queden centralitzats d'una manera...
No?
Claro. Però la seva gestió serà centralitzada des del govern, se li encarrega a les grans consultores que gestionin o que siguin els instruments per gestionar aquests recursos, etcètera, etcètera. Dius, no és això.
Clar.
Clar, ho has de poder tirar apropar...
Tirar avall, clar.
Claro.
Tirava.
Ho has d'apropar al nivell de decisió més a prop del ciutadà. Sí. Sí, l'Ajuntament, que pot ser un ajuntament petit, no té la capacitat, però un consell comarcal, una diputació fins i tot, o si més no, començar per les comunitats autònomes, i que les comunitats autònomes amb els governs municipals puguin gestionar-ho i puguin accedir, que no sigui tot No, mira, els grans projectes, perquè igual el que necessites és focalitzar en la realitat de cada zona. Uh-huh. I quins són les sinergies que pots crear amb aquests, pots fer de palanca amb aquests Next Generation per crear unes sinergies que portin a aquesta circularitat.
Uh-huh. Frederic, no sé si t'ho puc preguntar, però mira, pam, ja t'ho pregunto. Tu ara mateix estàs a un poblet de menys de 300 habitants, no? Tot i que resideixes habitualment a una ciutat. És així?
Sí, correcte.
I estàs fent una mica de pagès, esteu ratos, no sé, dir-li d'oci, de lliure, o no sé, o no? Fas el teu rebost.
Sí, exacte. Tinc un petit hort que ve de un tros que ve de família i ara me'n cuido i estic fent això, tema d'autoabastament, uh-huh, bàsicament.
Però, què t'emportaràs cap a la ciutat?
Doncs això, els productes de la terra.
cogombres, tens ara?
Mira, no, aquest any no m'han sortit, però m'han sortit carbassons, m'han sortit bajoques, me sortiran carbasses, m'estan sortint cols, cebes, pebrots i albergínies... Mm. Sí, una miqueta de tot,
T'ho deia perquè al final és molt difícil ser 100% honest amb un mateix, amb els mitjans que tenim, no? Quan parlem d'això, d'intentar ser més ecològics, més verds, més circulars, més de proximitat, consumir millor al final, no? És difícil fer-ho bé 100%, per no dir impossible, no?
Sí, sí, totalment. Estic totalment d'acord, clar... és difícil, però també és una cosa que nosaltres com a individuals podem fer. Nosaltres, a l'hora d'adquirir un producte, decidim, no? Què potenciem. Jo quan vivia a Brussel·les, òbviament, no tenia el meu tros i havia d'anar a comprar a supermercats, a cadenes de supermercats, perquè no tenia altra opció. No? Podia anar a comprar al mercat els diumenges, quan estava els diumenges allà, si no estava per aquí, però clar, jo preferia comprar directament en el mercat dels diumenges, uh-huh, perquè vas directe al productor, o uh-huh, gairebé directe al productor. Uh-huh. I sí que és una qüestió, potser, més de capacitat personal, no? Però quan tu decideixes comprar un producte directament al mercat, aquí que tenim la gran sort de tenir mercats municipals, uh-huh, o els mercats de setmanals, ostres, en comptes de comprar-ho i per tant planificar la compra i no, doncs mira, doncs me vaig al supermercat i compro el que sí, que sempre haurem de necessitar anar al supermercat a buscar certes coses, no? Però tot el que puguem decidir nosaltres individualment de comprar a productors i als nostres agricultors, estarem ajudant també al nostre país i a la transformació del camp, segur.
Frederic López Palau, ha estat un plaer conversar amb tu, expert en economia circular, postgrau en economia circular per l'UPC, també expert durant 5 anys a Brussel·les, al Parlament Europeu sobre Medi Ambient. Moltíssimes gràcies per la teva mirada i molta sort en tot. Estem en contacte, que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus.
Joan Ibars, ambientòleg, benvingut de nou. Què tal?
Hola, bon dia, Pili. Bé, molt bé.
Sí?
Sí.
Va, som-hi. Tenim ganes de canviar el món, de posar el nostre granet de sorra.
Sí.
Com ho podem fer?
Sempre hem d'anar impulsant aquest canvi, no?, per ser cada vegada més part d'aquesta terra, més sostenibles, més, bueno, integrar-nos una mica a l'ecologia, no?, del planeta. I bé, avui et volia parlar d'un tema que ja n'havíem parlat, però que com que és molt complex, doncs en parlarem una mica més, que és un dels residus que més generem, que són els envasos. Uh-huh. Vale? Els envasos, la fracció envasos, la del contenedor groc, bueno, que integren bàsicament plàstics, d'acord? I bé, com saps, com vam comentar, segons la bossa tipus de l'Agència de Residus, que són l'estàndard de residus que generem a les cases, és un 9%, que sembla baix, però clar, la bossa tipus ho calculem per pes, si ho fiquem en volum, doncs és molt més, no? I en volum potser serien més d'un 50% el que generem amb envasos. Vale? I també són els residus els que més problemàtiques ambientals comporten, perquè ens trobem envasos abandonats per tot arreu, no? I als espais naturals, a les aigües, als mars... Últimament s'han fet molt populars aquestes imatges d'illes senceres d'envasos de plàstics als oceans. Després ens trobem amb la problemàtica que els animals doncs, ho mengen, ho fiquen dins del seu organisme, un altre animal se menja amb ell. Vull dir, segur que tard o d'hora ens trobarem amb la problemàtica que ens menjarem un peix i ens trobarem un trosset de plàstic. Això, per tant, vol dir que els plàstics estan massa per tot arreu. I en trobem microplàstics, no? Perquè cada vegada es van degradant més i serà més difícil de controlar-ho. Aleshores,
això és reversible?
Reversible és com tot. Complicat reversible, vull dir, perquè ara aquells plàstics estan allí i sí que s'estan fent moltes actuacions de neteja, però és que se n'haurien de fer moltíssimes més. I el que hem de fer és canviar el nostre consum i vigilar molt més on van a parar aquests plàstics després de que ho consumim, perquè sí que és veritat que moltes vegades no tenim alternativa. Sí que aquí sempre parlem de que el millor residu és el que no genera, val? Sempre l'últim consell que donem, llavors, però no sempre és possible, i aleshores quan anem al supermercat i ho trobem tot envasat, doncs sí que ens hem de preocupar molt que després nosaltres ho separem bé a casa i vagi tot al contenedor groc i vagi tot després a una planta de reciclatge, perquè segur que si va allí, almenys no anirà als espais naturals, vale? No anirà amb un abocador tampoc. Aleshores, una mica... Sempre hem parlat aquí de la recollida selectiva i que si semblava que si reciclàvem o separàvem en origen ja ho teníem tot fet, però sí que vull donar una mica d'una mala notícia i és que això tampoc és sempre així. No ens podem quedar tranquils pensant que si separem els residus a casa ja ho fem tot bé. No, vull dir, perquè molts dels residus que igualment separem i classifiquem bé no són reciclables 100%, i per molt que després acabin amb una planta tenen composicions, per diferents raons no són reciclables 100%. Llavors hi ha un concepte que es diu ara la reciclabilitat dels envasos o dels materials. Vale? I això és una mica també el que volia comentar avui. Quins envasos són més reciclables i quins no. També per donar una mica de criteri als oients que ens escolten perquè vegin quina podria ser la seva prioritat al moment de comprar un envàs o un altre. Vale? Veient, per exemple, el tetabric. No? Quan parlem del tetabric, el tetabric és un material que segurament té moltes qualitats pel tema de salut ambiental, de conservació dels aliments, etc., però que és molt dolent o molt poc reciclable. Per què? Perquè té molts materials. És a dir, té cartró, té alumini, té plàstic... Clar, això quan arriba a una planta s'ha de separar cada un dels components i això fa que moltes vegades no sigui rendible econòmicament fer-ho. Per tant, el tetabric és dels pitjors envasos que hi ha. Vale?
I perquè, clar, sí, d'acord.
Vale? O sigui, mira...
La cosa és que haurien de, diguéssim, limitar-se en origen. Ja no dic prohibir, perquè com que tot ho prohibim, però limitar-se en origen, no? És a dir, clar, nosaltres com a consumidors podem empènyer i dir, doncs, escolta, la llet, o el que sigui, o el suc, o el que comprem amb un líquid, podem fer un tetabric o amb una ampolla de plàstic reciclable, evidentment. Ara que t'estem escoltant, ho farem, els que fèiem amb bric, ho farem amb ampolla. Però ja, clar, si d'origen ens ho facilitessin...
Clar, és que el problema és que, per exemple, tots els envasos que no són monomaterials, quan els veiem ja podem veure o ja podeu deduir
que allò és difícil
de reciclar. ¿Vale? Després, materials o envasos molt petits, com per exemple una tapa d'un iogurt, coses així. Clar, és molt petit i a part són dos materials, perquè és com una mica de paper per sobre i després alumini per l'altre costat. O les bosses de patates. Tot això són envasos molt difícils de reciclar. El forespan tampoc se pot reciclar pel tipus de material que és. No. Després en tenim per l'altra banda...
Per tant, el forespan, aquestes safatetes de forespan...
Fatal, no es reciclen.
No les podem tirar tampoc, llavors, al reciclatge?
Sí, sí, s'han de tirar allí.
D'acord.
Perquè no les podem tirar, la gestió serà... bueno, aquella gestió se n'haurà de fer càrrec Ecoembes, val? S'ha de tirar els envasos per això. Si no, va a l'abocador i és pitjor perquè ens en fem càrrec...
Els veïns. Que paguem les taxes.
Almenys així se'n fa càrrec Ecoembes i, bueno, tard o d'hora hauran de trobar una solució o prohibir aquest material, val? Però... No, jo ho dic en el sentit de que no ens podem quedar tranquils en el fet de ja separo, no? O ja reciclo, no. Malauradament, tot i separar, després la reciclabilitat dels materials no és perfecta. Vale? I
doncs bueno. Falta molt coneixement en aquest sentit, per tant, és una secció molt necessària, Joni Bars.
Pues sí, mira, i per exemple, quins envasos sí que són més reciclables i per tant hauríem de prioritzar? Doncs, per exemple, el que són botelles PET, transparents, no? I com amb menys pegatines i tintes, millor, doncs aquestes són molt reciclables. Les llaunes d'alumini, també són molt... l'alumini es fon i es pot reutilitzar moltes vegades. Bueno, també el vidre, d'acord? Després les garrafes de detergent, coses així que són monomaterials, doncs això són més perfectes, o les botelles de llet, aquelles que són totes d'un material, no? Blanques, per exemple, doncs també, encara que l'altre programa vam comentar que hi havia empreses que venien encara, no?, amb botelles de vidre reutilitzable, això seria perfecte. Però
clar,
bueno.
Perquè a més tens després un estalvi, no?, amb l'envàs que...
Sí, sí, sí. Bueno, ells no et cobren res, eh? O sigui, tu va... Jo la meva experiència és que...
No torna els diners com antigament, que no, si portaves l'ampolla de vidre... De...
No, però tampoc te'l cobren anticipadament. No et fan el... O sigui, et cobren el que val i després ja està. Vull dir, ho has de tornar, perquè normalment vas amb... Jo, clar, vaig amb un establiment com de confiança.
Però llavors sí que et surt més barat.
Més o menys o no? El preu és el d'una llet normal, eh?
Ah, sí?
Sí, no és més barat. No, no.
D'acord.
Sí. Llavors, amb això que parlàvem ara del que dius tu, que s'haurien d'anar cap a prohibir, no? Bueno, un dels passos que s'està fent és fer un segell de reciclabilitat. Això sí que ja ha començat a sortir i espero que es potenciï en un futur. Ja hi ha empreses que es dediquen a això, a valoren aquell envàs i diuen si és més reciclable o no. I en el futur el que hauria de ver és que, tal com ara, per exemple, hem tret un segell de nutricional, que ha portat molta polèmica...
I tant.
Pues un segell de reciclabilitat que et certifiqués que allò és 100% reciclable.
Però a veure, jo ja ho entenc, que és important fer aquestes coses, però això també passa com amb els aliments ecològics, no? Clar... Fer aquest segell té un cost, segurament, no? Sí. Les empreses que utilitzin aquest segell tindran un cost, que repercutiran, per tant, en el producte i que pagarem com a consumidors. No seria més fàcil anar a l'origen i dir tots els aliments han de ser mínimament ecològics fins aquí, o tots els materials
clar,
han de ser...
Lo ideal seria una normativa que digués...
Per què no es fa?
No.
Polític?
Política, això és política. Lo ideal seria una normativa que digués... A partir d'ara...
Econòmic, segur.
Clar, els tetàbrics són difícils de reciclar, doncs no se'n poden fer. O, una altra cosa, que paguin un impost més alt. No? Llavors, les empreses els interessi...
Canviar.
Sí, sí. I l'altra eina és que la població tingui aquest coneixement i que actuï. I al moment de veure un tetàbric o una botella monomaterial, doncs tries la botella, perquè saps que allò... és més fàcil de reciclar que l'altre que quasi segur que no reciclarà. I és, com que això és el que podem potenciar tu i jo, no? Sí. Des de la comunicació, doncs és el que provem.
Respecte a aquest segell,
sí.
Que encara no existeix, no?
Existeix, però no és obligat compliment, diguéssim. O existeix, l'han fet el Gremi de Recuperadors de Catalunya i amb una empresa, i existeix, i aquests el que fan és ofereixen aquest servei a les empreses, no? Envasadores, sobretot per aquesta bona imatge ambiental, no? Dels que ho fan bé, de dir, ei, jo ho faig bé i ho tinc certificat.
D'acord. I, per exemple, amb tota la problemàtica de les culleretes de plàstic, no sé què, etc, algunes coses que ja s'han prohibit, sí, perquè ja s'han prohibit les canyes de plàstic, etc. Sí. També hi ha hagut problemàtica amb això, amb el màrqueting que s'utilitza, com dient, jo què sé, aquesta forquilla que és de plàstic més dur és més ecològica perquè dura més.
Ja, yeah, clar.
Va, això en parlarem un altre dia, t'ho proposo també, no? Com sí, al final ens prenen el pèl per tot arreu.
Del greenwashing aquest, no?, que diuen, el rentat verd, que fan moltes empreses i que després, quan rasques una mica, no...
No hi ha res.
No hi ha res.
Va, sí, va, doncs en parlem un altre dia, que t'he fet aquí una trampa. I cas pràctic, no sé si...
Sí, mira, avui un cas pràctic, que el tema dels ús dels bolquers reutilitzables. Vaig veure la notícia d'una escola de bressol de Reus, doncs, que potencia l'ús de bolquers reutilitzables i potenciant-ho des de l'escola de bressol ha fet que famílies també ho utilitzin. I una cosa que em va crear molt l'atenció és que prop de Reus hi havia una empresa que es diu ADZ, que la va començar una senyora de 75 anys, va ser l'emprenedora, i es va donar col·laborant amb entitats socials de que les famílies tenien problemes per comprar bolquers i va començar a fer bolquers de roba. I bueno, ara és una empresa que han continuat les seves netes, me sembla que són, i fan bolquers reutilitzables. I bueno, crec que els bolquers també serà una cosa que a la llarga... s'acabaran prohibint. Els
compreses també, suposo,
sí,
no? Que ara
sí,
també hi ha tota...
El tema de compreses...
Però perquè són... Clar, segurament és molt còmode, el bolquer, les compreses, etc. Però són fatals per reciclar.
Sí, per exemple, un nen, quan neix, o sigui, amb els dos anys i mig primers, no?, de vida, genera com dos camions de basura de bolquers que tardaran més de 500 anys a desaparèixer. Això no pot ser, és que no tindrem espai. Vull dir, hem d'anar cap a bolquers reutilitzables, bolquers potser compostables, també podria ser una versió, però compostar aquest tipus de materials que després també siguin resistents per
subjectar els
pipis, subjectar els líquids i tot això, bueno, és un procés complex, però s'ha d'anar cap aquí. I bueno, aplaudixo molt les iniciatives aquestes, tipus aquestes escoles bressol, que fomenten aquests bolquers, que després quan hi som, no és tan difícil, ¿vale? No Clar. És tan difícil fer-ho.
No, si
abans s'havia fet.
Sí, tota la vida, fins fa pocs anys, no? Perquè tots els bebès del món feien pipi caca i els bolquers és un invent d'ara, igual que les dones, hem menstruat tota
Clar,
la vida.
Sí.
I
això ara... volia comentar al moment ara de la secció última, que està ràpida,
de
prevenció de residus, sí, doncs d'un projecte d'un projecte que és del de la Fundació ReZero, que és una fundació que va cap a la prevenció, que fomenta projectes de prevenció de residus, i es diu Nou Període, ¿vale? I és donar alternatives als sistemes convencionals de la regla, de tractar el tema de la regla. I bueno, jo crec que se li hauria de donar molta difusió, perquè a mi el que em fa una mica de ràbia és que... grans empreses, no?, vagin a vendre als instituts els seus productes.
Cert.
I en canvi no es faci difusió d'aquests sistemes que són més econòmics, més ecològics, i que segurament que si es naturalitzés una mica, doncs seria, bueno...
Repeteix el web?
Serien igual de populars. El projecte es diu Nou Període.
Nou Període, buscarem.
Sí, i segur que ho trobeu a les xarxes.
I aquí, dones del món que encara menstrueu... Les que menstrueu, les que... Sempre hi som a temps. Sempre
sí,
som
sí,
a temps de fer canvis. Joan Ibars, moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. T'esperem la setmana vinent.
Molt bé. Moltes gràcies a tu, Pili. Adeu.
Del residu al recurs. Gestió municipal dels residus perquè passin a ser una solució en comptes d'un problema. Casos d'èxit i consells per no generar més deixalles del compte a casa amb el Joan Ibars, ambientòleg expert en gestió de residus. Thank you.